Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. Carme Forcadell, Lluís Coromines, Lluís Guinó i Anna Simó, els querellats que han declarat avui davant el Tribunal Suprem fins ara, han afirmat que han acatat l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i que la declaració d'independència del 27 d'octubre va tenir un caràcter simbòlic, segons ha transcendit. Els investigats han considerat obvi aquest acatament, ja que el govern català ha estat destituït, se n'han intervingut les competències i el Parlament ha quedat dissolt després de la convocatòria d'eleccions. De la declaració de Forcadell també se sap que ha aportat documentació nova en relació amb els pressupostos de la Generalitat per certificar que han estat sota el control del Ministeri d'Hisenda. D'altra banda, us expliquem que l'Audiència Nacional ha rebutjat alliberar Oriol Junqueras i els consellers destituïts que han estat empresonats. La jutge Carmen Lamela ha desestimat els recursos que van presentar els 8 membres del govern de Puigdemont, al·legant risc de fuga i reiteració delictiva. Poc després de saber-se aquesta decisió, l'advocat dels consellers del PDeCAT empresonats, Jaume Alonso Cuevillas, ha qualificat d'excessivament ràpida aquesta decisió, segons diu, potser per evitar que quedi condicionada pel que resolgui avui el Tribunal Suprem. Mariano Rajoy ha agraït a Jean-Claude Juncker, en el marc de la concessió del doctorat honoris causa per la Universitat de Salamanca al president de la Comissió Europea, el suport que ha donat a Espanya en uns moments, segons ha dit, molt difícils. Rajoy ha demanat una participació massiva el 21 de desembre perquè, segons ha dit, es decideixen moltes coses. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel. Tornem amb més notícies a les 6.
Ràdio Estel.
Vols estar al dia de tota l'actualitat econòmica i social? Soc en Quim Esteban i em pots escoltar al Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo, per un món millor, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
A Marçans Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marçans Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marçans Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. La gespa de l'esport, el teu temple del Barça, tot decorat en clau blaugrana. Tapes, menjars casolans, còctels deliciosos, el millor cafè i la millor cervesa just al costat del Camp Nou, al carrer Comandante Benítez 24, al Gol Sur. Menú de dilluns a divendres a 6,95 €. Reserves al 93 797 96 45. 93 797 96 45. Vine a la gespa de l'esport a veure els partits del Barça. La gespa de l'esport, el teu temple del Barça. A radioestel.cat, tu tries.
Ràdio Estel.
Viure des de l'essència. Programa dirigit i presentat per Glòria Montasell.
Hola, amics, molt bona tarda. Una setmana més amb tots vosaltres. Contenta de poder compartir, junt amb els meus col·laboradors, eines per al nostre benestar. Avui, amb la doctora Luján Comas, parlarem del poder de la visualització i la visualització creativa. Amb el nostre xerpa espiritual, Daniel Gavarró, parlarem de la bondat sense criteri. I amb la professional del color, la Eva Maria Xiqués, parlarem del color i la consciència, el color violeta. I connecta't amb Jordi Torres. Com ens enfadem? Què succeeix? Un paper i un bolígraf, tots preparats, estimats oients, perquè avui continuarem fent deures. I avui conversarem des de la ciència amb el doctor en ciències ambientals, geògraf i naturista, Martí Boada.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell.
El nostre convidat d'avui diu que el camí cap a la sostenibilitat és una via de compromís per un futur ambiental i socialment millor. Fill i amant del Montseny, cèlebre defensor de la natura, doctor en ciències ambientals, geògraf i naturista. Molts premis acumulats, però la seva grandesa està en la seva gran senzillesa i proximitat que el caracteritza. Actualment treballa com a assessor científic del Centre UNESCO, Fundació Abertis, a París, en temes de conservació per les reserves de la biosfera de l'ecosistema mediterrani. Martí Boada, benvingut al Viure des de l'Essència.
Què diu aquesta pobilla montsenyenca? He vingut per tu, eh? Això ho hem de començar dient per aquí, ho hem d'aclarir-ho, això, eh?
Moltes gràcies, eh? Sí. Clar, que...
Sí. No, perquè la veritat és que... venir del Montseny ho he fet joiosament, eh? Però clar, no és el mateix la gent que viu en el sistema urbà, que dius, mira, vi que val més diagonal, ja baixaré un moment,
clar.
Però per aquests corriols urbans m'he fet un embolic.
Sí, no?
Sí, home, perquè el sistema aquest de mobilitat, jo crec que és una de les coses que s'ha de millorar, perquè hi ha uns col·lapses, ja he tingut col·lapses a la B30, exactament, eh? I clar, ja es veu que no.
No hi ha res.
S'ha de millorar. I després aquesta cosa de les emissions, no? Que tants cotxes, escolta, ja es veu que no.
No hi ha res com viure a Campins, com viure al Montseny.
Sí, Campins, exactament, eh? El poble... El teu poble, jo no sé si es poden fer confessions biogràfiques tan descaradament.
Bueno, una miqueta, perquè aquí al Viure des de l'Essència tot és molt proper, som amics tots, tot entre tots, i la veritat és que compartim moltíssim amb tots els amics del Viure.
Clar que sí. Campins, que és un municipi que és molt poc conegut, fins i tot per la pròpia gent d'allà, està damunt d'un llac oligocènic. Mm-hmm. És a dir, està damunt d'un llac que va quedar fòssil fa uns 130 milions d'anys.
Imagina't, no? Que gran desconeixedors som, no?
Sí, sí.
De tota aquesta informació,
sí,
i la importància...
Sí. A casa teva, si grates una mica els marges, veuràs que ja surt una mena d'argila blanquinosa. Doncs això és una part del llac fòssil.
Doncs d'això n'hem de fer més ressò, Martí? Farem un altre programa. Exacte.
És molt singular.
La teva tasca pedagògica en l'àmbit de l'educació ambiental es va iniciar l'any 1978, sí, al Parc Natural del Montseny, a Can Lleonard, no? Aquells orígens.
Sí, exactament. Fixa't, deu fer de 40 anys, deu fer d'això, mare de Déu.
Mare de Déu. Quanta història, eh?
40 anys, mare de Déu.
Què et va portar a estudiar els boscos des de la seva ecologia?
Bueno, inicialment per la meva família, eh? És a dir, jo vinc d'una família molt humil originàriament, i per mi això és un motiu d'orgull, eh? És a dir, perquè amb aquestes coses de poder estudiar a la nostra època no era un tema que estigués a l'abast de tothom, eren sols, estem parlant, clar, dels anys 60, no? Les possibilitats d'estudiar eren molt limitades per la gent modesta, però jo vaig començar a aprendre, no acadèmicament, sinó el meu avi havia fet carbó, el meu pare feia desembosc, i per tant de molt petit i em vaig anar impregnant del bo, i sobretot el coneixement de la gent humil. Que això aquí, a l'estat espanyol, i vaja, a Catalunya i a Europa, no hi posem gaire atenció. Jo treballo molt a Llatinoamèrica, molt. Uh-huh. I quan estudiem un bosc o un territori, incorporem els científics. Quan sortim a fer treball de camp, bé, la líder de les dones. Perquè, clar, aquell arbre que per tu és un pinus no sé què, però ella et diu això... Ha estat tota la vida un punt de teràpia per curar els meus fills quan tenen...
Això és una meravella. Exacte.
Després també convidem sempre el líder dels pagesos i els líders indígenes.
Quan hem d'aprendre, eh?
Clar, i tant.
Com creus que ens hauríem de comportar en el bosc? Perquè realment encara no acabem de ser conscients, no? Com l'hem de cuidar. Anem allà i sembla que el bosc sigui nostre, no? Quan el bosc ens dona l'oportunitat de poder entrar, podríem dir.
I sobretot el bosc és una gran universitat. És una aula, és a dir, és una cosa que és infinita, pràcticament. Els aprenentatges que tu pots obtenir del bosc són pràcticament il·limitats. Hi ha una física del bosc, hi ha una química del bosc, hi ha una flora del bosc, sempre ens ho mirem botànicament, excessivament, i després hi ha una mística del bosc. Els humans mai hem pogut donar l'esquena al bosc, ni a l'arbre. És a dir, de fet, té una càrrega sempre molt important simbòlicament, sempre. És veritat que la cultura, diguem-ne, moderna o postmoderna, ens arruguem una mena de dret de cuixa de, cap al bosc, no?
Com si fos nostre, exacte,
sí,
no?
Però, de fet, fixa't tu, les cultures, totes les cultures planetàries, que són moltes i en el temps, han tingut gairebé sempre formes reverents perquè veuen, amb tots els matisos civilitzatoris, veuen en el bosc i en l'arbre, l'arbre-temple, eh? La idea de l'arbre-temple.
El temple que també es parla molt a nivell terapèutic d'abraçar, no? La importància de poder abraçar un arbre, connectar amb ell, no? Amb la seva arrel i la seva connexió amb el cel, no? La connexió entre el cel i la terra, podríem dir.
Això
que és el fet
bastant,
de...
És bastant així. És bastant així. Però després també l'arbre-temple és la capçada.
Mm.
De fet, si t'hi fixes, a tots els masos hi ha sempre una alzina davant del mas molt gran, o un roure, o un lledoner, sempre, sempre. I a l'hora de fer, històricament, a l'hora de fer tractes de casar la noia, a l'hora de vendre una vedella, a l'hora de repartir-se les hores d'aigua, sempre el tracte el feien a sota. La idea de que a sota la capçada l'arbre i el tracte quedava més ben tancat, era el tracte fet.
Era un ritual, podríem dir-ne. Sí. Tot una cerimònia,
Sí, sí, però lligada a aquest tema de l'espiritualitat, que jo sé que tu tens una sensibilitat molt especial en el tema, és a dir, per tant, no és gens banal, no és una qüestió estètica. Tampoc la cultura aquesta clàssica o ancestral, tampoc no t'ho explicaran linealment d'aquesta manera, però sempre el tracta sota de l'arbre temple, que li deien l'arbre coronat.
I quin arbre podríem dir que aquest arbre coronat, aquest arbre temple... Quin és el més característic?
Depèn de les cultures, perquè clar, estem parlant que aquest és un fenomen que es dona a totes les cultures. Per exemple, en els llocs amb selva a Llatinoamèrica, l'arbre sagrat és la ceiba, per exemple. No? Això ho fan a la ceiba, que és un arbre que té un sentit absolutament místic, i que aquestes cultures mai l'han respectat. Absolutament. Les cultures indígenes del nord d'Amèrica, els Xoxons, els Apaches, els Cherokees, ells tenien una autèntica devoció cap a les sequoies.
Les sequoies? En tenim el Montseny, de sequoies.
Sí, exactament. Mira-la ella.
Sí, home, Martí.
Estàs al cas, estàs al cas, Tenim les sequoies, per exemple... Mai. Hi ha els arbres més vells del planeta. Hi ha el Sequoia dendrum giganteum, que tenen més de 2.000 anys, encara que hi ha altres arbres més vells, i són justament a Nord-Amèrica. Doncs aquest, la sequoia dendron giganteum, que és, hi ha una que és l'arbre més gran del planeta en conjunt, doncs, clar, això ha persistit perquè la gent que vivia aquestes cultures mai els van cremar ni... Arribem els blancs d'allà...
I ens emportem tot per la banda.
No, només aquelles sequoies només veien metres cúbics. Uns hi veien l'esprit, lo diví, i els altres en metres cúbics, hi veien els dòlars.
Bueno, està bé, cadascú depèn del prisma en què veiem, no?
Sí, però clar, els metres cúbics volia dir tallar-los. I, per tant, aquelles formes reverents de respecte i d'estima d'aquests arbres que tenien aquest simbolisme tan fort... Doncs, clar, anaven a terra, tot i que es va poder frenar a temps.
Aquí tota la teva gran tasca, també en tot aquest moviment que estàs portant a terme. Vull dir, siguem respectuosos, cuidem el medi ambient, cuidem tot el que ens envolta, no?
Perquè
el nostre planeta...
Sí, el planeta està cansadot.
Quin és un dels boscos que podríem dir més representatius de la Mediterrània, Martí?
De la Mediterrània, o sigui, hi ha, aquí a Catalunya tenim molts de boscos, perquè tenim un centenar d'espècies d'arbres diferents, però de tota la Mediterrània, és difícil això, mossa, això és un examen, potser no el passarem, però, per exemple, l'alzinar més espectacular per mi i més ben conservat està a Còrsega, en la vall del Fangú, d'un riu, allà hi ha un alzinar magnífic. A Venècia... també hi ha un bosc que sabem que no l'han tocat des de l'època dels etruscs. I aquí, a Catalunya, el millor... Ui, si ho...
Vols dir potser que no ho diguem?
Sí,
no ho diguem.
N'hi ha un que és una cosa increïble, perquè... ara està ple de gent que va fer rituals. Fins i tot la dansa del ventre hi van fer.
De fet, és un bosc que l'ha de trobar qui ha d'anar-hi. No diguem que vagin a visitar-lo, sinó que veure si la pròpia essència de la persona el porta al bosc. Sí. Podríem dir-ho així? Sí. Ho deixem en incògnit?
Ho deixem aquí? Però en tenim diverses.
És que hem de cuidar els nostres boscos, perquè també darrerament... tu creus que els incendis als boscos és una malaltia crònica que patim?
Clar, això és un examen molt... Jo... Podem morir d'estreny els cordons de la sabata.
Martí, no m'ho puc creure, el que m'estàs dient.
No, els
sempre tan bromista.
Sí, un punt d'humor sense frivolitzar ens ajuda a entendre els processos, perquè són molt complexes, no? De fet, mai hi havia hagut la intensitat de focs que hi ha ara. Això és un fenomen nou, però hi ha un foc natural, eh? Hi ha un foc natural. A la Mediterrània hi ha les tempestes seques d'estiu. Per tant, els nostres arbres... evolutivament són tan savis que tenen mecanismes per afrontar exitosament els focs de bosc. Ara, el que tenen molta dificultat és la reiteració i la freqüència. És a dir, els sistemes que tenen per afrontar... per exemple, n'explico un per no menjar el temps, però... Per exemple, l'alzina surera. L'alzina surera s'ha fet un vestit amb suberina, que és l'escorça, però de suberina, que és allò on traiem els taps de suro per les ampolles de cava, de vi, i altres usos. Doncs això és un procés evolutiu. S'ha fet aquest vestit, tot l'arbre està
envoltat.
Protector, podríem dir. Si li arriba el foc, encara que sigui d'origen natural, pot aguantar temperatures de més de 700 graus.
Això és una meravella.
I està protegit. Per tant, la saba no se li escalfa i l'arbre... aguanta l'embat del foc. L'alzina té un altre mecanisme, pot perdre tota l'estructura aèria, el tronc i la capçada, però té una càrrega, això que dius tu, les arrels,
les
la base.
Arrels.
És a dir, clar, perd la part aèria, ens espantem, l'any demà de l'incendi, però hi passes al cap d'un any i ha rebrotat la soca, ha rebrotat, i li han sortit 10, 15, 20, 30 tiges.
Bueno, aquesta és la gran força de la natura, no?
Clar.
Per sort.
Clar, tot el que tenim... és perquè hi ha una intel·ligència de la natura, no en el sentit humà, i per tant tot el que tenim que ens acompanya de flora i de fauna són organismes vius que han sigut capaços de superar tots els embats. Tots els embats, clar.
Per què creus que els arbres sempre creixen perpendicularment en relació al cel, no? Quin equilibri hi ha? Creixen perpendicularment en relació al cel.
Sí.
Per què es deu donar?
No, perquè ells, si t'hi fixi, fins i tot tenen una posició una mica fins i tot de buscar... És a dir, tenen les branques disposades, no tots, però majoritàriament horitzontalment, com una mena de braços i mans, i orienten sobretot les fulles, perquè no per una qüestió metabòlica, perquè ells funcionen metabòlicament per l'energia que els hi ve de dalt, que són els llums. Llavors ells tenen les fulles... Dependrà també si són els pins, per exemple, són més primaris i tenen les agulles, però i els planifolis tenen les fulles més grans, són com les plaques solars. Ells s'orienten i fins i tot hi ha algunes espècies vegetals que són heliotròpiques, que en diem, aquestes paraulotes. Doncs hi van seguint l'orientació del sol, van seguint per capturar aquests llums, aquesta energia lumínica, perquè amb això van anar tot el metabolisme. Tot el metabolisme, sí.
Quanta investigació, quants anys, quan estem aprenent de tu, Martí Boada, perquè estem parlant amb un dels científics més influents en el medi ambient a Espanya, per no dir arreu del món, no? Perquè el Martí Boada aporta una trajectòria, un amor cap a la natura, cap als boscos, no? Ve d'uns orígens on ell sentia, probablement des de petit, que volies estar on estàs, Martí. Ho havia somiat alguna vegada?
Bueno, no, ganes de lluitar, sí, no les he perdut mai, no? Aquest esperit de... Jo, això sí que vaig aprendre que el que et proposes, sempre en una esfera d'honradesa, diguem-ne, no? I d'una línia ètica, sens dubte, eh? No? Perquè, clar, depèn de com orientes l'ambició. L'ambició és un element motriu molt important que ens fa avançar molt, però si és una ambició mal orientada... és destructiva pels altres, no? Llavors jo, a mi em va canviar la vida, si em permets, un moment. Jo era el típic naturalista enfigat de la muntanya, enfigat del Montseny. Ara, clar, jo treballo a l'Antàrtida, treballo a la taigà russa, treballo a l'Atlas marroquí, treballo... tinc un equip d'investigadors, que som quasi bé uns 20, i treballem a molts llocs. Vaja, ja estic a UNESCO, a París. Però què em va passar a mi? Què em va passar, Glòria? Mira, resulta que, sense saber-ho, un dia Nacions Unides em va enviar un fax, aleshores, i em diuen que he d'anar a Pretòria, no a la Vall-llòria, sinó a Pretòria, a Sud-àfrica, a recollir el Premi Mundial de Medi Ambient. Esclar, això em va canviar completament la vida, perquè se'm va acabar. Però, sobretot, el vaig rebre de mans de Nelson Mandela. Poca broma. Aquestes personets que la humanitat ens regala comptagotes. Poca broma. I llavors ell, el marxant, els 10 guardonats, el Premi Mundial aquest el donen cada any a Nacions Unides a les 10 persones que per trajectòria creuen que s'ho mereixen a nivell mundial. Però ells en diuen silence partners, és a dir, els companys solitaris. No el que té l'amplada de pit més grossa, no.
Els cercadors,
I silenciosos, no pedants, no arrogants. Llavors, quan Nelson Mandela se'ns acomiada, a mi em va... Mira, la caiguda del cavall, no?, de Sant Pau, no? O sigui, jo fins aquell moment, flors i violes i romaní, i la natura bonica, i què gràcia.
I de cop la vida et porta amb la...
Però ell ens diu, no oblideu mai, Nelson Mandela, no oblideu mai que la gran causa de lluita de l'humanitat, la gran causa de lluita de futur, és la lluita pel medi ambient. I, per tant, el compromís amb el medi ambient no és una cosa de quatre ecologistes ni quatre de rondinaires. És la gran causa, és a dir, per transformar les formes de relació dels humans amb aquest planeta que, de moment, ho estem fent fatal. Nelson Mandela
en el seu dia. Impressionant. La sensació que et vas quedar amb el premi... Va haver un clic en la
tele, sí, perquè llavors ja, quan vaig tornar, vaig haver de fer unes 180 conferències en un any, que anava des de l'Acadèmia de Ciència de Moscou fins a Mèxic, i vaig fer un estrès tan gran que vaig marxar del país, no vaig poder aguantar.
No, clar, molta pressió en poc temps, no?
A Llatinoamèrica i he estat... I, de fet, encara hi vaig molt.
El fet d'agafar perspectiva, no?, una mica, sí, de la vida és important, que tots en un moment determinat parem, agafem perspectiva per després poder continuar amb força. El canvi climàtic és un dels problemes ambientals globals més importants de la que, com estem dient, que ens enfrontem, no?, que s'enfronta la humanitat. Com podem frenar aquest canvi climàtic? Em diràs, Glòria,
no? Sí, clar, sí, és
molt... no pararia de dir
cor. Home, no, és molt difícil, perquè la veritat és que, efectivament, no és un dels problemes, és el gran problema de la humanitat. Perquè el nostre model de mobilitat i el nostre model industrial productiu fa trampa. Clar, però és una cosa que ja ho sabem, que la gent no fa cas en això. És a dir, és molt difícil. Hi ha una acceleració dels processos que és complicat, perquè aquesta acceleració tot va més de pressa. I respon més a la segona llei de la termodinàmica, un tema físic, que no pas un tema social. I aleshores el tema aquest de l'escalfament del planeta és una barbaritat. Te n'explico només un exemple.
Sí.
Un exemple. Tot va derivat de que capturem uns hidrocarburs que estan enterrats, a Aràbia Saudí, a Qatar, a Texas, ho traiem, que està captiu allà, és un fòssil líquid, diguem-ne, el gas... El traiem, el posem en els nostres processos productius de les fàbriques, de tant els cotxes i en els cotxes, i aquest carboni no el tornem on estava, sinó que el posem a l'atmosfera. I això ha fet un hivernacle. No físic, però a uns 12-14 quilòmetres a nivell d'estratosfera hi ha un hivernacle que ha canviat la inclinació de la radiació incident. I el planeta es va escalfant, i moment, perquè clar, el anem embarenant, l'atmosfera, l'anem posant, cada cotxe, bueno, la quantitat d'emissions que fem. Per exemple, si mengem, per exemple, un kiwi de Nova Zelanda, resulta que aquest kiwi ens deixa en el nostre metabolisme unes entre 50 i 60 quilocalories, però en el transport n'hem gastat 300. I tot això, aquesta diferència, són emissions...
No hi posem gens de consciència, no? La importància d'estar, de ser conscients de tot el que ens envolta, no?
És el nostre escenari existencial, això.
Tu creus que és possible una societat sostenible o realment és una utopia, Martí?
Oh, hem de fer-ho, perquè jo no deixaré mai en comunicació, i és una recomanació que m'acoso de fer als comunicadors, mai discursos pessimistes, apocalíptics, que ara mateix ahir em va arribar una propaganda que em convidava a un acte en el CCCB, un dels llocs d'exposició cultural més progressista, més avançada. Hi ha una exposició sobre després de la fi del món.
Home, clar.
Ah, horror. Ah, això... Però escolta, el CCB, amb tot de comissaris i d'això, cap això no ho podem...
No podem anar des d'aquest punt tan alarmista, no? Perquè hem de construir.
Encara que tu tinguis l'evidència que la Torre de Pisa se't tombarà, tu has de fer tot el possible perquè no se't tombi. I si has de comunicar, hem de capacitar per entendre el procés. Capacitar per entendre. Però no posar un tòpic per aquí i espantar. No podem dir amb un nen o una nena petits que si no recicla no tindrà no feina, sinó que no tindrà planeta. Això és una barbaritat.
És que, de fet, el poder de la paraula, no? Ja estem dient, ja estem creant. Llavors hem de crear des de lo positiu. Tot problema té una solució i anar a la causa.
Exactament. Això és una atrocitat. Amb una criatura petita, com... Ho fem amb bona fe, eh? Això ho fa la mestra del poble. Ai, si no resigues, no tindràs planeta. Ens estem carregant. Això circula. Circula a la mateixa universitat.
Però des de la por no podem avançar, no, Martí?
Ah, exacte. Ara l'has dita. És a dir, la por mai. I fins i tot coneixem l'efecte d'aquesta por. Això en diem l'efecte foguerada. Quan tu espantes, és com quan un encén un suplet, que fa aquella flamarada, doncs si un espanta, encara que ho faci de bona fe, el destinatari posa en marxa un mecanisme etològic de defensa i desconnecta, i mira cap a un altre costat. Per tant, la por, mai. No. La responsabilitat, sí. La capacitat per comprendre, també. Però la por...
Ens hem d'ocupar. En vez de preocupar-nos molt, hem d'ocupar-nos de la situació, no? Com podria ser una societat més sostenible, no? El transport, hauríem d'anar més amb transport públic, no? Quins ingredients creus que igual no som conscients? I fent una miqueta aquest gest... donaríem la mà, no?, al planeta...
Primer és això, és a dir, primer hi ha d'haver aquesta revolució personal, no?, de canviar els hàbits, no?, alimentaris, de mobilitat, és a dir, primer s'ha de veure i s'ha d'entendre que aquest és un gran problema, clar, de tota manera és molt difícil que la nostra societat, amb les dinàmiques que té, lúdiques, evasives, i el que veu per la televisió i d'aquest espectacle... clar, la televisió és tan mal utilitzada que podria ser un instrument realment formatiu, increïble. Bueno, és una cosa, la banalitat, la natura que s'ensenya ara actualment als aquests programes que són hasta, perdona, jo sé que és una mesura confusional, però mostra una natura que és com un porno dur.
Totalment.
Perquè veus, ensenya aquella Àfrica amb un cocodril que es mengi la cuixa d'un nyú, per això, d'una imatge d'espectacle. Tu saps explicar?
Ens hem d'alfabetitzar. Inclús ara estava pensant als nens, no? Si poguessis fer un decàleg, no? Si Martí Boada pogués fer... perquè, de fet, els nens són el futur, no? Són les persones que... els sers que han de continuar cuidant el planeta Terra. T'has plantejat alguna vegada doncs, poder acompanyar els nens, poder fer algun programa per als nens que es pogués portar a terme a les escoles d'una manera constructiva, d'una manera lúdica, no?
Mare de Déu. O sigui, en aquest sentit, home, jo no et diré que estic cansat, però jo he tingut vaig ser una mica dels fundadors de l'educació ambiental a Europa. Han passat per les meves mans uns 150.000 nens. Jo crec que a la universitat hem creat una llicenciatura nova. He publicat més de 80 llibres. He fet sèries de televisió.
Però dir, en els nens més petits, em refereixo.
Sí, no, a tots els nivells. I al final, home, jo no dic que m'he desesperat, però ara intento fer-ho a través de l'art. És a dir, he escrit més de 80 llibres. Escolta, sí. Això no és del cas, això. A sèrie de televisió encara em passa una meva que es diu Els boscos de Catalunya, que la van passant recurrentment, però tampoc no entusiasma.
Què sents que et falta fer? Perquè dius, però què més voleu que faci perquè us en pugueu donar compte de que hem d'anar cap al canvi, no? Que hem de ser conscients?
Sí. Ara faig una cosa, sense deixar els meus de recerca i els meus treballs fora, per tot el planeta, ara faig forest art, l'art del bosc. I tinc una... vaig explorar uns materials que se'n dic desemboscant, de la mateixa manera que els pares feien carbó o treien llenya del bosc, doncs jo trec art a la meva manera.
Tens alguna exposició pendent? Perquè si per cas, els oients probablement han dit on fa una exposició Martí Boada que la volem anar a veure.
Ja. Ara l'estic fent una, l'estic muntant per la Sorbona, a París. Però en tinc una muntada a Catalunya que està a Sant Llorenç de Morunys.
A Sant Llorenç de Morunys.
De Morunys, yes. De Morunys, al Solsonès, al Monegal, que és una família que tenen com un restaurant molt integrat, i Galeria d'Art.
Doncs farem un viatge intern en el teu art, a l'art de Martí Boada, a veure de quina manera ens transporta i deixar-nos sentir, no?, des de l'essència, no? Martí, se'ns està acabant el temps. Jo voldria allargar-ho, el company em diu Glòria. Et tocarà connectar una miqueta amb la teva essència, una miqueta més. Si jo et dic, si fas una mirada al passat, què veus?
Si miro el passat, doncs, home, veig un recorregut llarg, fondo, i el balanç, doncs, és optimista, és positiu, personal, no? Sí, però, bueno, hem patit molt, perquè vaig començar a treballar, mira, no sé si ho podeu... Vaig començar a treballar amb el teu pare, en una fàbrica, molt jovenets tots dos. Molt jovenets, que això no va ser gens negatiu.
No, exacte, gran escola, eh?
Va ser un màster de la vida, això.
Universitat de la vida. Si fas una mirada al present... El moment actual, amb una paraula.
Bueno, en aquest moment jo tinc un punt... Ja sé que no agrada gens. A nivell de país, a nivell de Catalunya, tinc un punt de tristor pregona, no? Perquè he vist formes de mesquinesa humana que jo estava convençut que en un país civilitzat i Europa i l'ètica europea això s'ha pulveritzat i estic realment molt trist a veure com s'ha difamat, com s'utilitza la mentida des de la política... com hi ha la mala fe, l'odi...
Decepció, eh?
Estic, és un mal moment, no sé si potser que ho tallis, això.
Sí?
Que ho tallis.
No, és trist, no, home, no. No, però... no. Perquè ara ens n'anem al futur. Com una mirada al futur, Martí. Projectem, creem, siguem positius.
Sí, però ara és que just aquest moment, clar, és que és un moment que cada segon va canviant, és a dir, cada segon va canviant, per tant... Hi ha una situació d'incertesa
sí.
Tan gran que jo no sé si demà el meu president estarà engarjolat o aquesta gent que per ideologia, per pensament, un sistema aplastant i tan dur. Bueno, és una cosa que... No, clar, és que és avui, això.
Exacte.
És el
que estem visquent. El que jo li posaria un matís i diria... sempre desitgem que després del caos hi ha l'ordre, no? Llavors, esperem que a l'ordre existeixi en el futur, no? En el futur de casa nostra.
Sí, sí, sí? Però haurem de fer-ho diferent i haurem de picar pedra.
Una persona de referent a la teva vida, Martí?
No, a nivell de pensament, Tilar de Chardenc, que és un monjo californià que per mi ha estat el meu gran referent, eh? O sigui, jo tinc una posició... Jo diria protognòstica, però d'un gran respecte cap a l'Esca. I ell ha estat un gran... Ell, el medi diví, tota aquesta obra seva, i sobretot hi ha una frase que és una referència. Sí. Diu, aquí posi qui vulguis, diu, gràcies Déu meu, per haver orientat de mil maneres la meva mirada fins a fer-li descobrir la immensa senzillesa de les coses.
Que bonic. És senzill. Senzilla, bonica.
És bonica. És el meu... És un referent.
Podríem dir que és la teva...
Sí, el meu referent. És la meva referència.
Si jo et dic una mirada a una transporta, Martí, una mirada que tant pot ser d'un nen, una mirada de la vida, una mirada...
Sempre, sí, m'agrada molt mirar el bosc, i de fet el bosc em motiva molt, però si no hi ha seres humans, no... o sigui, sempre la dimensió humana. La dimensió humana és sempre el que dona sentit a la vida, no?
El que dona sentit a la vida. I per acabar, Martí, ens agradaria preguntar-te què és per tu viure des de l'essència.
Bueno, és bàsic, eh? És a dir, sentir aquestes pessigolletes de panxa, no?, que donen l'essència, no? Encara que és una metàfora una mica mecanicista, però és la benzina, no?, de la mobilitat, de l'existència i del pensament, no?, aquest sentiment de fundària, no?, l'essència és la fundària, és l'arrel, és la soca.
Martí Boada, moltíssimes gràcies per haver compartit una estona amb nosaltres. Agraïm moltíssim, perquè sabem que ara te'n tornes a París, en gairebé en 24 hores. No?
Exactament.
Cuida't moltíssim, que vagi molt bé. Enhorabona per tota aquesta gran tasca que estàs fent a la UNESCO. Ens sentim molt, permetem, orgullosos de tenir-te, de que estiguis a casa nostra, de la teva grandesa i de la teva gran humilitat. Fins ben aviat, Martí Boada.
Glòria Montesella ha estat realment molt agradable, eh? Perquè és, a més ho fas tan bé, és a dir, a vegades, perdona, jo t'havies acomiadat, però a vegades et trobes amb entrevistes que tu balles un tango i l'altre balla un pas doble. Però en el teu cas no és mai així, això és molt agradable.
Doncs moltíssimes gràcies per les teves paraules. Continuarem i esperem veure'ns ben aviat.
Molt bé, i tant que sí.
A reveure, bon viatge.
Molt bé.
Estàs escoltant Viure des de l'essència. L'espai de la doctora Luján Comas.
Avui parlarem amb la doctora Luján Comas de la visualització creativa, una eina que ens permet utilitzar el poder de la imaginació de la ment a favor de la salut física, mental i emocional. Doctora Luján Comas, benvinguda.
Hola, Glòria.
Què tal? Com estem? Molt bona tarda.
Encantada d'estar aquí amb vosaltres. Anem a parlar avui del poder de la visualització i la visualització creativa. Segur que molts de nosaltres en el passat hem fet moltes vegades visualitzacions creatives, però de manera inconscient. Ara es tracta de fer-les conscient i fer-les servir com a eines per aconseguir allò que volem. Degut a creences negatives de la vida que tenim molt arrelades, hem suposat inconscientment que tenim carences, limitacions, dificultats i que tot això és una cosa inherent a la nostra vida. Doncs hi ha una tècnica, que és la que avui veurem, que és la visualització creativa, que consisteix en fer servir la pròpia imaginació per a crear una representació clara d'una imatge mental o una sensació d'alguna cosa que desitgem que es manifesti a la nostra vida.
El fet de posem-nos a ser co-creadors de la nostra vida.
Exactament. Sabem que l'univers és energia, tots som energia i al voltant nostre hi ha un camp d'energia amb el que connectem i que ens connecta a tot i a tots. Sabem que l'univers és magnètic i que hi ha una llei física que és la d'atracció i que diu que una cosa que tingui una energia i una vibració determinada atraurà una altra d'energia i vibració similar. Però també hi ha una altra llei. L'energia segueix el pensament. El que projectem a l'univers ens torna. Hi ha un refrany que coneix tothom que diu sembra vents i recolliràs tempestes. Nosaltres el que sembrarem seran coses precioses i boníssimes.
I fructíferes, eh?
Sí. Com es fa la visualització? Doncs en primer lloc pensem alguna cosa que volem aconseguir del tipus que sigui, salut, feina, una qualitat, aprimar-nos, deixar el tabac, qualsevol cosa. Ens posem còmodes, asseguts o estirats al llit. I ens relaxem completament començant pels dits dels peus i anem pujant fins al cap, traient tota l'atenció a través de la respiració. Respirem profunda, lenta i suaument, comptant del 10 fins a l'1, relaxant-nos cada vegada més en cada respiració. I quan ja estiguem totalment relaxats, visualitzem. Visualitzem una llum en el nostre cor càlida, resplendent, que s'expandeix i creix difonent-se des del nostre cor cada vegada més lluny fins que arriba a convertir-se en un sol daurat que projecta amorosa energia sobre totes les coses i sobre tots els que t'envolten. Repetiu en silenci i amb convicció. La llum i l'amor de l'univers flueixen a través meu i des de mi s'irradien a tot el que m'envolta. I així ho vas repetint fins que tinguis una forta sensació de la teva pròpia energia espiritual. Pots fer servir les afirmacions que tu vulguis o que et ressonis. I comences a imaginar-te el que vols aconseguir. Has de pensar-ho sempre en present, com si ja existís el que vols, amb tants detalls com puguis, i millor si donem entrada al màxim de sentits, colors, converses, música. Gaudeix del moment mantenint la imatge en la teva ment. Fes algunes afirmacions positives en silenci o en veu alta, si pots, de com et sents vivint i gaudint d'allò que estàs visualitzant, com si ja haguessis aconseguit. I per finalitzar, podries dir alguna cosa semblant a: això o alguna cosa millor es manifesta ara davant meu d'una manera totalment satisfactòria i harmònica per al meu bé i de tots els que afecta. Si apareixen dubtes o sentiments contradictoris, no lluitis. Deixa'ls fluir i torna a les teves imatges i afirmacions positives. La relaxació a través de la respiració és molt important perquè canviem les zones cerebrals i hi ha molts estudis en què demostren que es poden realitzar canvis objectius amb aquestes zones alfa. Uh-huh. I les betes són les que estan en l'activitat normal.
La importància de que ho visualitzem en un present, en el més detallat possible, clar, no? Sí. En una visualització anant al mínim detall per ser el més precisos possibles, no? Intentar no deixar res a l'atzar, podríem dir.
Sí, exactament. Em dóna temps a explicar un estudi?
Tenim una miqueta de temps. Tenim un minutet, doctora.
Vale, pues mira, s'han fet un estudi sobre visualització fent un estudi científic. 4 grups. Un grup tocava el piano cada dia 2 hores la mateixa melodia, durant un mes. Un altre tocava el piano cada dia 2 hores, però diferents melodies. Un grup que visualitzava que tocava el piano 2 hores cada dia, la mateixa melodia, i un quart grup de control que no tocava res. Pues es va fer una ressonància magnètica funcional i es va veure el cervell dels que tocaven cada dia el piano la mateixa melodia tenien una àrea d'aquest cervell més desenvolupada. Els que tocaven diferents melodies no tenien res de diferent. Uh-huh. El grup control, res. I els que tocaven imaginant-se que estaven tocant el piano tenien desenvolupat la mateixa àrea del cervell que els que tocaven físicament en un percentatge significatiu.
Impressionant l'estudi, la importància de prendre consciència de que realment sí. És possible.
Per suposar.
Moltíssimes gràcies, doctora Luján. Doncs projectem amb la nostra ment els canvis que volem aconseguir perquè la nostra ment inconscient, no, rebi el missatge, el treballi a favor nostre, no, per aconseguir els nostres objectius.
Per suposat.
Moltíssimes gràcies. Fins la propera setmana.
Gràcies, Glòria.
Estàs escoltant Viure des de l'essència. L'espai de Daniel Gavarró, Xerpa espiritual.
Estimats oients del Viure, avui amb quina creença falsa ens ve el nostre amic Daniel Gavarró.
Què saps què passa? Que amb aquest programa val la pena que toquem coses intenses.
Exacte. Si no, què fem aquí?
Exacte. Per no? Tocar coses superficials, pues, no val la pena.
No val la pena. I aquesta creença de la que avui ens parlaràs, no? Entre d'altres, que dius que ser bo és una virtut. Ens pensem que ser bo és una virtut, no? I, clar, escolta'm, la bondat sense criteri ens fa tan sumament esclaus al sofriment que potser que ja n'hi ha prou, no?
Sí. La bondat sense criteri. La bondat com el millor... No. La bondat no és una virtut, eh? La bondat no és una virtut tal com s'entén socialment. Saps què passa? Que moltes vegades la gent pensa la bondat entesa com les persones que ajuden, que s'entreguen, que no et preocupis, ja t'ho faig. Prou! Prou! No ajudis sense criteri. No et tiris a la piscina sense mirar si està plena. No vinguis aquí sense saber si se t'espera. No siguis bo pel fet de ser bo. No serveix de res la bondat si no hi ha intel·ligència.
Ens podem perdre, no?
I podem fer molt de mal. Jo moltes vegades poso espelmes perquè s'allunyin de mi les persones bondadoses que no tenen criteri. Ho dic en sinceritat, perquè només fan que complicar-me la vida. Llavors, la pregunta és, bueno, però de quin criteri estem parlant, no? Aquesta és la pregunta. Diu, quan podem ajudar? Perquè fixa't que hem fet una relació socialment entre bondat i ajuda, no? La persona que ajuda és bona, i la que no ajuda és una insensible, és una cruel, és una insolidària, és un monstre.
Quin judici, eh?
Sí, quin judici. Un altre dia parlarem dels judicis. Perquè, en fi, és fonamental. De fet, ja ho diu l'Antic Testament. Se'ns va expulsar del paradís perquè vam judicar. Doncs... I ja ho diu Jesús, que no judiquis, estima.
Podríem dir de no perseguir la bondat, no? Sinó hem de ser justos, hem de tenir criteri.
Correcte.
Hem de partir d'aquesta premissa.
Correcte. No judis mai si no estàs segur que la teva ajuda és útil. I la meva pregunta és, com podem saber que la nostra ajuda és útil? I aquí recupero tres criteris. Tres criteris que per mi són de saviesa. Tres criteris que convido a les persones que s'estan escoltant a que els verifiquin. A que verifiquin que quan porten la contrària a aquests criteris, la seva vida s'omple de problemes. I llavors, com que ho hauran verificat, ja sabran que només poden que seguir-los.
A veure, quin és el primer? Ja en tinc ganes.
El primer és no ajudis ningú que no et demani ajuda. Una persona que no vol ser ajudada, per favor, no l'ajudis. I això és molt important. Moltes vegades els nens i les nenes diuen deixen, ja ho faig jo. Llavors tu t'hi fiques i ells s'enfaden.
Clar
que s'enfaden, perquè ho volen fer ells, que no t'ho estan dient.
Llavors tu t'enfades perquè ells s'enfaden.
Claro.
Aleshores,
i entrem en un bucle, clar, que és un absurd. És un absurd que tu vulguis ajudar una persona que no vol ser ajudada. Comproveu-ho. Vosaltres espereu-vos davant d'un mercat, d'una plaça, quan surti un senyor o una senyora bastant carregat, una persona que vegis una mica gran, doncs tu dius, tu li dius, hola, no es preocupi, li agafes les bosses, li agafes el carro i dius, jo el porto. I si la persona et diu que no, doncs tu dius, sí, i ja veuràs com la persona li canvia la cara i ja veuràs com comences a tenir problemes. No ajudis a qui no vol ser ajudat.
Bona. La segona, Daniel.
La segona. Ajuda només si et demanen ajuda per una cosa que no poden fer sols. Perquè si la poden fer sols, l'han de fer sols. Perquè si no, els hi crees una dependència que els fa mal. Llavors hi ha persones que et diuen escull per mi els plats, i és que te'l menjaràs tu.
Clar.
Pues ajuda'm, diu que és el que t'agrada. Retornar-li, perquè si ells no tenen criteri, i jo sempre els dic, sí, el que anirà bé és aquest plat, mai tindran criteri. I sempre estaran depenent de mi, i això és dolent. Per tant, aquest és el segon criteri. Si et demanen ajuda per una cosa que poden fer sols,
no els
pots ajudar. Seria falsa bondat. I el tercer...
Els oients deuen estar pensant... Me'ls veig a venir seqüències de la pròpia vida, dir, jo vaig estar ajudant, no sé què...
I tant que sí!
Estem parlant de coses que alhora són molt simples, no? Però és que entren tant dins nostre. Allò que diuen, ens remouen tant... Perquè realment...
Perquè les tenim gravades des de la infantesa. Ajuda sempre que puguis. Tira't en planxa!
I el tercer, Daniel?
El tercer criteri és que et correspongui ajudar tu pel lloc que ocupes i perquè en saps. És a dir, si no en saps, no t'hi fiquis. Mira, a mi em fa terror... Jo recordo una sèrie de persones que jo coneixia que a vegades tenien problema informàtic. Escolta'm, aquest programa, no sé com funciona això, i sempre n'hi havia algú que deia, jo no ho sé, però ho mirem. Dic, no, estic demanant ajuda informàtica, no una persona que digui, jo no ho sé. Si no ho saps, no em pots ajudar.
No
t'hi posis. Per tant, el tercer criteri és que si no saps, no t'hi posis i que et correspongui. Mira, anem a posar un exemple. Hi ha coses que corresponen als banquers, hi ha coses que et corresponen a tu. Mira, que demanar un crèdit em correspon demanar-lo a la caixa. Si jo et dic, mira, Glòria, ja que estic aquí, em podries deixar uns pocs milers, a tu no et correspon deixar-me
no
uns pocs? Encara que els tinguis, no et correspon. Per tant, li correspon al banquer. Per tant, m'has de dir que no. Quan un fill em demana que li faci els deures, a mi no em correspon fer-li els deures. T'he de dir que no. Diu, però és que no el sé fer i t'estic demanant ajuda. Però no em correspon. Per tant, sempre és preguntar-nos, en la nostra relació em correspon aquesta ajuda? En relacions de veïnatge et correspon ajudes de veïnatge. En relacions d'amistat et corresponen ajudes d'amistat. En relacions de banquers et correspon ajuda de banquer.
És molt important i sembla molt evident el que estem dient, però realment, si això ho extrapolem a la vida familiar, ho extrapolem a qualsevol àmbit de la nostra vida, estem plens de desordres.
Oi, no? Tant.
Des del fill petit que fa de gran, el fill que fa de pare...
L'àvia, la padrina que fa de mare...
Clar, aleshores, si mirem una miqueta, si ens parem i observem el nostre entorn, realment tenim moltíssima informació que podem tornar a posar a lloc. Si la posem a lloc, la vida és molt més senzilla. Sí o no, Daniel?
I per tant, no busquem ser bons, sinó busquem actuar en justícia. Què és el que em toca?
Amb aquesta frase acabem el dia d'avui. Gràcies, Daniel, i ens veiem la propera setmana.
Fins ara.
Fins sempre.
Estàs escoltant Viure des de l'essència. La consciència del color,
amb Eva Xiqués.
La vida és color i Eva Xiqués ens porta color al viure des de l'essència. Cada setmana ens aporta amor. Amor amb la seva informació i ens fa una miqueta més conscients de com vivim i com sentim. Eva Xiqués, benvinguda al Viure.
Hola, Glòria.
Moltes gràcies per acompanyar-nos una setmana més.
A vosaltres.
Avui parlarem del color violeta.
Mm-hmm.
Un color... La veritat és que és com... Jo el veig un color bastant màgic. Clar, suposo que cadascú veu el color i l'identifica amb diferents seqüències, probablement, de la seva vida, no? Per mi, jo veig el violeta com transformació, no? Un color molt espiritual.
Transformació, transmutació... És el color de la soledat. Però la soledat es pot portar bé o es pot portar malament. És a dir, el camí espiritual és en soledat. Has de fer tu. Ningú el pot fer per tu mateix. Llavors, és tot un camí, no? Un camí, a més, com una muntanya, jo el veig, de pujada, perquè quan aprens amb el violeta puges la muntanya sol i quan la baixes sol i no és el mateix pujar una muntanya que baixar-la.
I quan la baixes també és de color violeta?
També, perquè també és amb soledat i però és, la visió és diferent. És diferent perquè pots compartir tot allò que has après amb altres, però primer ho has d'haver experimentat tu des del violeta.
Des de la transformació interna,
sí.
No? Des de...
Sí, totalment.
Des del connectar amb la nostra missió de vida, podríem dir.
Sí.
Quin xacra vinculem al color violeta?
Ah, bona pregunta. Els capellans porten com un barretet violeta o magenta, llavors estaria en el cap. Quan tenim mal de cap, va molt bé posar-se una tua violeta, o visualitzar violeta, mulladeta, perquè quan tenim mal de cap, el violeta està desintonitzat, no?, en aquest xacra.
Està fent un reset, podríem dir, no?
Exactament, sí.
Podríem, l'altra setmana, la darrera setmana, també parlàvem de que les ciutats tenien color, la veu té color, no?
Sí.
Els instruments tenen color, Eva?
Sí. Aviam, per exemple, un piano tindria totes les notes, tots els colors, no? Però el so que esdevé també pot tenir un color. Per exemple, el violí és molt violeta. Ja ho diu la mateixa paraula, violí, perquè és com un so molt refinat, no?
Si nosaltres volem recluir-nos, volem connectar amb nosaltres mateixos, podem dir que ens visualitzem, no?
Sí, va molt bé per la meditació, el violeta, per fer un moment d'introspecció. Pensa que també és el color del dol. Quan perdem alguna cosa o quelcom, és a dir, un ésser estimat o perds béns materials, el que sigui, tot el que són pèrdues que provoquen dolor estan contemplades dins del color violeta. Llavors, aquest dolor s'ha de viure. El que fa la societat moltes vegades és apartar el dolor i el que hem de fer és acariciar aquest dolor i el podem acariciar amb violeta.
Podem acariciar, ens podem emocionar, podem treure, no?
Podem plorar. Plorar és molt violeta.
Quan t'has en meditació, ets una persona que medites a diari?
I tant.
Qualsevol estona és bona o tens el teu moment de...
Sí. Personalment, molts dies m'aixeco a les 5 del matí per connectar, digue-li Déu, digue-li energia, digue-li ser de colors, però sí. I acostumo a fer bastanta meditació enviant també energia a persones que estan malaltes o que necessiten de la meva ajuda i ho faig des del cor i sense esperar res a canvi.
Quan algun moment, perquè la paraula equilibri, no? Aquest equilibri que tots ens sembla que és el que ens ha d'equilibrar, no? Tots cerquem un equilibri. Com intenta, Eva Xiqués, cercar aquest equilibri davant el moment social en el que vivim i tot el que ens envolta, no? Perquè, clar, podem connectar amb nosaltres, podem meditar... Però...
Meditant, enviant pau i llum a les situacions... I també abraçant tot allò que potser personalment em pot ofendre o intentar tenir una compassió amorosa des del meu rosa cap a totes aquestes ofenses o cap a tots aquests disgustos de que la gent pues, es baralli. Per mi són xurradetes, però...
Això que comentaves, no, ofensa, quan el fet de visualitzar, estem aprenent a com visualitzar els colors de banda diferents circumstàncies que passem al llarg del dia, no? Quan ens trobem una persona que no sabem per quina raó, que tot i que la vida ens fa de mirall al davant nostre...
És una oportunitat, és un mestre.
Però com ho podem fer perquè no ens desequilibri la situació? Quin color en recomanes?
Respirant molt de rosa. I també molt violeta, perquè el violeta transforma la situació. Llavors, realment, quan ve, com en les pel·lícules, el personatge dolent davant nostre, és una oportunitat per donar-li la volta a la situació.
Doncs moltíssimes gràcies per donar-nos l'oportunitat de seguir aprenent cada dia al teu costat, des del color, la consciència.
Jo també aprenc molt amb vosaltres. M'encanta fer ràdio.
Doncs ho ajornem a la propera setmana.
Estupendo.
Moltes gràcies, Eva.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. Connecta't amb Jordi Torres.
Jordi Torres, benvingut al Viure. Com estàs?
Molt bé, gràcies.
Com ens enfadem, no? La importància d'enfadar-nos a vegades és que tenim una reacció, ens enfadem amb el que ens envolta, ens enfadem amb les situacions, no? Què hi ha al respecte, no? Com podem donar-li forma al fet de que una persona es pugui enfadar d'una manera tan senzilla moltes vegades?
Bueno, l'enfadar-se no és ni bo ni dolent.
No hi ha judici.
No hi ha judici. Perquè el que no has de fer mai és deixar-te d'enfadar. Perquè si et deixes d'enfadar, l'únic que estàs fent és enfadar-te amb tu mateix.
I després pot ser una bomba més endavant, no? Perquè, clar, anem acumulant, no?
Claro, claro. Aquí ens hem de fer, hem de tornar a agafar el paper i el bolígraf i fer-nos una pregunta vital. Aquesta pregunta és la següent. Quan t'enfades amb algú, com reacciones? Cap a dins o cap a fora?
Si ets reactiu o ets reflexiu, podríem dir? No, però reflexiu tampoc.
No, reflexiu tampoc.
Bueno, sí, però pot ser reflexiu des de la paraula.
Sí.
Llavors et pots enfadar, no t'hi pots tirar a sobre, no? Però li pots dir, mira, això no m'agrada gaire, i d'una manera més reflexiva.
Sí, però la gran majoria de les persones, jo em fico el primer, vale? Jo estic aprenent a dia d'avui a dir les coses, callem i ens ho guardem. I això no deixa de ser fer-te mal a tu mateix.
Fer-te mal i alhora posar un bagatge important, perquè qualsevol dia tota aquesta informació surt, no?, també?
Sí, sí, sí. Normalment, quan surt tard i malament.
Aleshores, si agafem el paper i el bolígraf i comencem a notar situacions que ens fan estar malament, que ens fan estar enfadats,
correcte,
incompresos, quina pregunta ens hem de formular, Jordi?
Bueno, són situacions o persones, eh? Vull dir, tant una cosa com l'altra.
Uh-huh.
Llavors, a la vida hi ha dos tipus de persones, no? Els que donen i els que reben. La majoria de les vegades es sol malinterpretar. Per què? Perquè ja que els que reben, de cara a les persones que tenen al seu voltant, són bones persones, són molt comprensius, és un sant... Suposo que aquesta expressió l'hauràs sentit moltes vegades.
No passa res, no et preocupis, jo ja ho assumeixo, no hi ha problema...
Correcte, correcte. Doncs normalment, quan hi ha un no al davant, és tot el contrari. Ah. Hi ha un sí. Quan una persona diu, no em fa res, no, sí que li fa res.
Ui, aquí hi ha informació, eh?
Clar. També? Jo l'altre dia vaig presenciar al CAP, que vaig portar la meva filla, i bueno, una de les infermeres, doncs, li va dir, amb una persona que s'està esperant que li tocava hora, li va dir, escolta, marxo un moment perquè tinc que fer una cosa, i la senyora Guia li va dir, sí, sí, tranquil·la, no passa res.
Però va quedar servida com a marxar, no?
Bueno, només feia falta mirar-li la cara al cap d'una estona.
Ja, clar, no, la importància de dir-ho. Potser hem de parlar des del respecte, però hem d'aprendre a dir, a parlar, a comunicar-nos, no? A dir realment com ens sentim.
Exacte.
Aleshores, en el paper comencem a deixar anar. Llavors, què passa amb aquest paper que parlem setmana rere setmana? Jo et parlo de la nevera, però alguna cosa més hem de fer amb ell, no?
Sí, clar. Vull dir,
a part de portar-ho a terme, evidentment, no? Però vull dir-te aquí, val, m'enfado, ho tinc allà, m'ho llegeixo cada dia, com ho allibero?
Doncs molt fàcil, prenent acció. A la vida has de prendre acció perquè les coses s'alliberin. Llavors, aquí, prendre l'acció és molt fàcil i alhora difícil. Que és dir les coses en el moment, quan succeeixen. Et sembli bé o et sembli malament? Sempre estàs a bon poc, o sigui, sempre estàs a punt per dir un perdó.
Ens hem d'atrevir a parlar i a comunicar-nos. La gran importància del diàleg.
Correcte.
Jordi Torres, moltíssimes gràcies. Uh-huh. Hem d'enfadar-nos menys o hem d'anotar-ho en el paper cada vegada que hi hagi alguna cosa que no ens agradi per aprendre a comunicar-nos.
Exacte.
Sí? Fins la propera setmana.
Fins la propera.
Deures fets.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Estimats oients, i això és tot per avui. Abracem la vida, abracem cada moment com si fos l'últim, perquè el dia d'avui és un preciós present. Moltes gràcies i fins la propera setmana. No, però abans vull deixar de donar les gràcies als meus amics, als meus companys de treball, al Toni Huguet i al Jordi Carretero. Sense ells, això no seria possible.